Via Lliure Podcast.
Podcast.
Ja sabeu que quan sonen aquestes notes a aquesta hora del matí és el moment en què ens desplacem en un raconet molt especial per a aquest programa. És aquell moment, vaja, en què hi ha un xoc de civilitzacions entre els que tot just se n'estan anant a dormir i els que ja estan obrint un ull. És hora entre intempestiva i plàcida, com sabeu. I és aquell moment que ens desplacem en un raconet que no hem volgut revelar mai la seva ubicació exacta, que és un carreró empedrat d'una ciutat desconeguda del nostre país, que ens porta directament a un edifici sense massa interès des de l'exterior, però que està plegat de meravelles al seu interior. I allà hi ha, com sempre, a la porta expectant, no sé si amb estilogràfica o no, com l'actual rei d'Anglaterra, Albert Berlecki. Què tal, Albert? Bon dia.
Bon dia, Xavi.
L'estilogràfica la portes sempre, no? La ploma.
Jo sempre porto una estilogràfica, clar que sí. A més, jo diria que és un element imprescindible. És com el mocador. És aquelles coses que són inútils, que ningú porta.
Ah, portes mocador sempre, sí.
Jo sempre porto mocador,
sempre. No estem parlant de paper, eh?
No, un mocador d'aquells de roba, eh? Mm. I et diré més, fins fa 4 dies el tenia amb les inicials, però aquest hàbit ja el vaig abandonar.
Ostres! Ah, bé! Sí o no?
Bé, efectivament, sí.
És boníssim.
Ja saps que tinc una reminiscència aristocràtica.
L'altre dia vaig veure una fotografia de no sé qui era, d'algun famós que tenia brodat el seu nom en els coixins, que em va semblar extraordinari.
Ah, sí?
També és una cosa que es feia abans i ara ja,
sí.
no...
Home, ha surt ja no a la pel·lícula Rebeca, a la pel·lícula Rebeca d'Alfred Hitchcock, surt els coixins de l'antiga mestressa de Manderley.
Manderley.
Sí, és que però a més els mocadors, almenys en el codi, diguem-ne, d'educació i de bones maneres i d'urbanitat, diguem-ne, antigament, no era per mocar-se. Era només per treure el mocador i ajudar alguna dama en apuros que tingués algun moment, diguem-ne, de debilitat i per donar-li mocador, diguem-ne, perquè pogués aixugar les seves llàgrimes. No sabem ben bé per quin accident hagués pogut passar, eh? Ja veus que és un plantejament molt decimonònic, això, eh?
Sí, però
jo porto mocador, mira, perquè tinc el costum de portar-lo. Vull dir que no he hagut de socórrer massa dames, jo, eh? Vull dir que no...
És que, a més a més, no necessiten...
No necessiten que les socorres. Per això,
bé,
que només faltaria tu.
Sortirem del jardinet, en tot cas, des d'aquí salutacions al rei d'Anglaterra i a la marca. Jo pensava en la marca de l'estilogràfica, perquè probablement haurà... Si cotitza borsa, s'haurà ensorrat en les últimes hores.
Sí.
Però bé.
A més, jo diria que hi ha alguns productes que són, o sigui, com a element, diguem-ne, de publicitat, diuen a la casa utilitzada per
Graciosa
Majestat. Eh, que sí,
senyor. Sí, senyor.
Vull dir que
proveïdors,
jo diria que
crec que és
això
proveïdors
mateix,
oficials.
Proveïdors oficials, de Graciosa Majestat. Eh?
Exacte.
Doncs jo diria que de Graciosa, no perquè expliqui molts acudits, sinó perquè té gràcia, eh?
Sí, sí.
Que això ho has d'explicar a vegades. Doncs jo diria que ha deixat, aquesta setmana hi ha hagut, a part dels 100 treballadors que ha despatxat el príncep Carles, ara ja monarca, mentre estaven fent la cerimònia, una de les cerimònies fúnebres de la seva augusta mare, doncs a part d'aquests 100 comiats, també hi ha hagut una casa que ha deixat ja de ser proveïdor oficial de les plomes estilogràfiques de la Casa Reial Anglesa.
No el veus en Carles III molt vaja, des d'un punt de vista medieval, amb aquella frase icònica de l'Alícia al País de les Meravelles, que le corten la cabeza. No t'imagines?
Doncs sí.
Quan
sí.
Hagués sortit de l'habitació, feu el favor que el propietari de l'empresa que m'ha subministrat això que no funciona, que le corten la cabeza, en anglès.
Mira, perquè a més, o sigui, tants anys esperant, i fixa't que amb dos detalls, eh, que han durat 5 segons cadascun d'ells, el moment en què va signar com a rei, que va fer apartar amb el seu criat aquella mena de tinter.
Sí, també, i aquell gest tan allà, desagradable.
Aquell gest tan, això, tan altiu, tan superbi, i llavors l'episodi aquesta setmana amb la pulma estilogràfica, que també ha donat, diguem-ne, grans comentaris.
Però fixa't grans tardes de glòria.
Això mateix. Això, en el fons, no deixa de ser el discurso del rei, aquella pel·lícula extraordinària amb el Colin Firth de protagonista, que, no oblidem, era el pare de la reina Elisabet, doncs com aquell caqueig que tenia era una mostra de debilitat, i ara, de sobte, tota la imatge que es podia tenir de la monarquia anglesa acaba de caure, en qüestió de segons, doncs per aquests dos fets que són trivials, que són intranscendents, que no tenen la més mínima importància, però que han definit, han marcat ja l'inici del seu regnat.
Escolta, anem a llegir cartes o no, Berlecki?
Va, sí, anem a llegir cartes.
No en tenim cap que ens arribi d'Anglaterra, no?
Mira, No, no ens ha arribat a... Jo suposo que alguna... Jo no perdo l'esperança que els propers dies arribi alguna carta postal d'Anglaterra. Mentre algú està fent les cues quilomètriques ara, per anar a tributar el seu darrer homenatge a la reina Elisabet, que ens puguin arribar. Mira, jo he agafat dues postals. Una que ens arriba de la Costa Basca, datada el 5 de juny, i diu: estimats equips del cap de setmana de RAC1, desitjo estigueu tots bé i que tingueu un bon estiu i vacances. Desitjo especialment salut per l'Anxo i fins a la retrobada del setembre. Una fresqueta abraçada des del Cantàbric de Núria Alba i Romagosa. És un oient que ja ens ha citat en diverses ocasions i que a la postal es pot veure doncs, una fotografia aèria de la part nord, per entendre's, del Cantàbric, on està escrit doncs, a Biarritz,
aquesta
Guitària, Hendaya, Hondarribia, això mateix. Vull dir que aquesta postal que ens arriba, insisteixo, del dia 5 de juny. I una altra que ens arriba de dos dies més tard, que l'ha escrit al revés, el nostre oient, un tal Andreu, al revés vull dir que la cita de cap per avall, tot i que l'adreça del Basar de la Sorpresa sí que està ben escrit, és a dir, l'adreça està correcta, però llavors el cos de la postal està cap per avall. I podem llegir el següent.
Però té un missatge satànic o alguna cosa?
Jo, per el que he llegit això, un pèl contestatari sí que té això, eh?
A veure...
Aquest país nostre no té cap pas solució. Tan bon punt genera riquesa, ens venen a les indústries. Tot just ara, Turris, una coneguda marca de fleques, els propietaris l'han venuda a un fons d'inversió de Madrid. Han desballestat tot el sector públic, hem privatitzat tot allò que funcionava bé i ni tan sols les engrunes ens quedem. Decebedor el pronoma d'aquest trist país. Sous de misèria, condicions d'esclavatge i els hereus dels terratinents en els òrgans de poder. El nostre problema més greu no és pas la guerra ucraïna, és l'apatia general. Fa molt de temps que hem llançat la tovallola. Ens hem vençut per golejada. Andreu!
I des d'on l'envia? Però és una postal, això?
És una postal que està adreçada al nostre programa, eh? Vull dir, no és a cap...
Però quin tipus de... Perquè el contingut no és gaire de postal estiuenca, no sé si m'explico.
Jo diria que no massa. I al revers de la postal hi ha una pintura, a veure, de Roberto Melli, que es diu La Casa Rossa, de l'any 1923, que està a Roma. És una pintura que es troba a la Galeria Nacional d'Arte Modern de Roma. El segell no, perquè el segell és espanyol i és de Fiestas Populares Falles de València. Tot plegat un pèl desconcertant,
ho
negarem.
Inquietant.
I el Matasegells no posa res, vull dir que, per tant...
En tot
cas... De fet, no està matat aquesta postal, vull dir que podem l'emportada
in situ. Amb mà. Ah, interessant.
Però tampoc no hi ha adreça, vull dir que, per tant, no podem enviar-la.
Val. Bé, molt en tot cas, des d'aquí, la nostra salutació més cordial a l'Andreu, a la Núria i a la resta dels oients que continueu enviant cartes i postals. Recordeu que podeu seguir-ho fent, com sempre, a l'adreça habitual del Basar de les Sorpreses, com és a l'Avinguda Diagonal 477, planta número 15, codi postal 08036 de Barcelona, i el compromís és el mateix de sempre, es manté intacte. Albert Legui les llegirà totes i cadascuna i, a més, les anirà responent una per una. Bé, ja saps que no dubto mai de la teva eficàcia. I, per tant, això vol dir... Està allà? Sí, el tenim allà.
Que està.
Bueno, és que jo no vull més ensurts, Berlec, ja ho saps.
Xavi, el dia Berlec que no Express. Tinguem Berlec Express, jo t'ho diré amb antelació, també en guats, i escolta, que ho sàpigues, que no vull que hi hagi disgustos a primera hora del matí.
Llavors, on anem avui?
Avui marxarem a l'Orient Mitjà, al Teheran, a la capital d'Iran, una de les ciutats més grans del món, recordem, amb 8 milions d'habitants, que el passat 20 de juliol va viure un episodi d'alta volada política, aparentment sense importància, però que en realitat en tenia molta. Allò que comentava abans de l'estereogràfica de Carles III, doncs un element que va passar molt desapercebut aparentment, però que en el fons té molta importància. Situem-nos. Escenari. La trobada que el president de Rússia, Vladimir Putin, va tenir amb el seu homòleg turc, Tayyip Erdogan, i on Erdogan va fer esperar Putin 50 segons.
Carai.
Anem a reproduir aquest petit incident. Mira, t'he aconseguit les acreditacions de premsa per anar a primera fila del que va passar allí.
Sí.
Ja pots anar seguint al Berlec Express Plus, perquè avui agafem el Plus, anem a fer un viatge a través del temps. Estàs a punt?
Sí.
Sí? Doncs apa, som-hi.
Passes tu, Berlec?
Sí, no. A veure, tu tens acreditació per això, no?
Sí, sí, sí.
Bé, no?
Sí. A veure, please. No parlen
please,
rus,
thank
aquí.
You, thank you. Bueno,
thank
però
you.
Jo suposo que el llenguatge internacional, no? Vull dir
bueno, a veure, si s'ho prenen com una afrenta, això.
Des de primera fila...
És passiva, digue'l si és passiva.
És passiva, és passiva, és passiva. Mira, aquí tenim... Agota, mira, aquí davant tenim el Putin, que, coita, mira, entra a la sala, hi ha un munt de periodistes...
No l'assenyalis,
home,
per favor.
Que no assenyalo, Xavi, Déu-nos en guard, tu. S'havia de reunir amb Erdogan per tractar temes de la guerra d'Ucraïna i a la trobada entre els dos líders, Putin es ha d'esperar... El veiem aquí amb un estat una mica tens, eh?
Sí, mira'l, mira'l.
Es ha d'esperar. Perquè, clar, pensa que els periodistes estan fent fotos i, clar, no ha sortit l'Erdogan encara per l'altra porta. Mira, aquí tenim que surt, eh?
Ara.
Clar, el tio està dissimulant la seva impaciència i progressivament estava irritat perquè, no parava, evidentment, de ser fotografiat. A veure, el que podia semblar un error de protocol potser no ho era, perquè fa 2 anys Putin va fer esperar 2 minuts a Erdogan.
Carai.
I això potser devia ser una mena de revenja. De fet, segons es diu, Putin és expert en fer esperar la gent. Ho va fer amb el Papa Francesc, amb Donald Trump i amb Angela Merkel. I això a mi m'ha cridat molt l'atenció. De manera que, si et sembla, dedicarem un nou Basar de les Sorpreses, el número 273, a aquest període de temps que es pot fer molt llarg o molt curt i que conviu amb nosaltres tota la nostra vida. Avui la lletra E. La E d'espera.
Estic inquiet, Berlegui, estic inquiet amb aquesta música.
Per què?
Em sento el Capitán Hook, saps?
Ah, sí?
No t'inquieten, a tu, que sonin molts el soroll de determinats rellotges molt a la vegada?
Més que inquietar, a mi em té fascinat el tema del rellotge, des de sempre, des que era petit, perquè el rellotge, en el fons, ho deixa de ser, doncs, la constatació material del pas del temps, sí. D'allò que és inevitable, i això ho trobo una idea molt interessant, no?
Sobre això, home, s'ha parlat molt aquests dies de la puntualitat britànica, el cap de setmana passat que teníem els actes, precisament ara que em feia referència, no?, de proclamació del nou rei d'Anglaterra. Ostres, va haver-hi moments que s'esperaven perquè sonés l'hora en punt per arrencar el que volien arrencar i no hi havia ni un error de càlcul en els horaris, no? Llavors, la puntualitat sempre se n'ha parlat molt, de la britànica. En aquest sentit, tu, em consta que ets bastant britànic en això.
Sí, és que, de fet, el tema de... Si considerem que el temps és el més valuós que tenim, allò del temps sagrat no només és un tòpic, és un axioma com una casa de pagès. Evidentment, puc esperar, perquè ara, a més, tenim les tecnologies que fan que si un queda amb una cita amb una persona i arriba tard, doncs que pugui anunciar a través del mòbil, dir, escolta, mira, arribaré 5 o 10 minuts tard. Però això d'esperar ho trobo cada vegada més... Porto cada
pitjor.
Malament, eh? I això de... i això, per exemple, que jo que imparteixo bastant conferències, i allò de dir, venen els de l'organització, em diuen, bueno, fem 5 minuts de cortesia. Escolta, perdona, la gent que ha arribat a l'hora té tot el dret a que la cortesia comenci a l'hora en què s'ha dit. Però bé, ara no entrarem en radicalismes. Avui farem una mica una reflexió sobre les esperes abstractes, aquelles que, en les que no hi ha a priori una intencionalitat. Invertim molt de temps en les esperes. Esperem a que vingui l'ascensor, a que es posi verd el semàfor, esperem al tren, esperem a l'avió, esperem a la cua que ens atenguin, esperem entrar a la consulta al metge, a que comenci la pel·lícula al cinema, i si teniu canalla, i aquest estiu ha anat a un parc d'atraccions, tots sabem l'interminable que es poden fer les esperes a les cues. Però anant molt més enllà, la nostra vida, si ho pensem una mica, és tota una espera.
Aquest és el rellotge de la mort, o què és? Ho sembla.
Perquè si ho pensem, una espera que comença abans que naixem. Quan veiem una noia que està embarassada, està esperant. Fixa't que utilitzem aquesta expressió. I quan arriba fins i tot a l'últim moment, el de la mort, diem allò de... aquells dies que es fan tan llargs, malauradament, no? Estem esperant. Estem esperant. I ara
no,
que
no,
tornem...
No cita, tot, la, no cita el concepte, no? Estem esperant,
no.
Senzillament.
Sí.
Perquè tots sabem què estem esperant.
Tots sabem què estem esperant. I parlant d'esperes, jo diria que aquesta setmana hem conegut o hem recordat la persona que més ha esperat en tota la seva vida. El rei Carles III.
Ah, sí.
Està esperant 73 anys
sí.
que sigui monarca, no?
No, però és veritat que ara això de l'espera Bueno, és la història de la humanitat va canviant, no?, la percepció de les esperes, perquè en l'actualitat a vegades sembla que, precisament perquè hem trobat maneres d'amenitzar-les, les suportem pitjor que en d'altres moments. O sigui, ja ara rebre un missatge, per exemple, un missatge, no?, penses en altres moments de la història que podies trigar mesos en rebre la resposta d'algú, no?
Bueno, i amb això que dèiem ara de les esperes, no?, que ara les esperes tampoc són tan llargues, no, ni que sigui durant uns segons,
però ho portem
per
pitjor.
Allò de no fer res, sí, sí. Doncs això mateix ho portem pitjor, per apaivagar una mica la nostra ansietat, doncs mirem el WhatsApp, fer una ullada a Twitter, etc. No? Les esperes en general les veiem com un període de temps inútil, un període de traspàs, i més ara, en aquests temps tan apressats que vivim. Però potser també són alguns dels grans al·licients de la vida. Quan, per posar un exemple molt bàsic, quan demanem una cosa a Amazon, per citar quelcom que tothom coneix, en el fons, la il·lusió està no en allò que la rebem, sinó en l'espera.
Sí, senyor.
En aquells dies que passen fins que no arriba aquest paquet. Perquè quan arriba el paquet, ja està. Ja hem perdut aquesta il·lusió. En els nens, no cal dir-ho, el dia de Reis. La il·lusió s'esvaeix quan s'obren els regals, quan s'entra al menjador. Els dies, les hores prèvies d'abans, els que han esperat són els que realment valen la pena, no?
Sí, sí. Bueno, això sempre que els Reis et portin el que tu volies.
Això també.
Que també, però vaja, l'espera és la mateixa. També això serveix per el tema de les fotografies, no? En aquella època en què revelàvem i que el procés d'entregar el carret en una botiga, després d'haver passat unes vacances, fins que te'l tornaven amb les fotos ja impreses, normalment amb el consegüent desastre, era molt excitant. Ara ja saps si la fotografia t'ha sortit malament.
Ara és el moment, ara és el moment. I sí, aquesta, sí. I això, que ens hauria de lleugerir en el sentit de que hem escurçat molt els temps d'espera, en el fons ens provoca encara més ansietat, perquè abans ho teníem com molt assumit, segurament, i ara no podem aguantar el fet de que haguem d'esperar 2 minuts, 3 minuts, 3 dies perquè ens arribi un paquet, no? Tot i que si parlem d'espera amb il·lusió, amb el desig que les coses succeeixin, llavors estem parlant poder d'una altra paraula que hi està relacionada, que és esperança, i d'un mite, evidentment, ben conegut, que és el de la caixa de Pandora. La caixa de Pandora comença a l'inici de l'humanitat quan Prometeu va robar el foc dels déus per regalar-lo als homes i així que aquests poguessin escalfar-se i menjar els aliments cuits. Zeus, recordem el déu que tallava el bacallà a l'Olimp, es enfada molt perquè això en el fons li robava poder i va voler venjar-se, de manera que no només va castigar evidentment a Prometeu, sinó que va crear la primera dona, que és Pandora, i amb ella una caixa amb les instruccions ben clares que ella no l'obrís sota cap concepte. Com es pot suposar, Pandora no va poder resistir la curiositat.
No, i sempre anem al mateix, lloc, eh?
Clar, bueno, perquè
és la dona i la temptació, eh? Sempre,
clar, perquè
no? A la pel·lícula sí. Sempre acaba sent el mateix sempre, procés, perquè... eh? Eva, Pandora, és igual.
Els nous temps favorables que corren, diguem-ne, a favor de la igualtat, clar, no ens poden fer oblidar, clar, una tradició mil·lenària d'una misogínia que ha arribat fins als nostres dies,
sí,
no?
Sí.
I en el sentit passa això, Pandora no ha pogut resistir la curiositat, va acabar obrint la caixa, escampa tots els mals del món i només queda al fons l'esperança, que era l'única cosa bona que els déus havien pogut posar dins abans que es tanqués, no? Fixem-nos que el mite té molt del Gènesi de la Bíblia.
Sí, sí.
La primera dona, sí, sí. A la mitologia és Pandora, a la nostra tradició és Eva, la curiositat, que acaba sent massa forta, la poma, o en aquest cas la caixa, i també les seves conseqüències, els mals a la caixa de Pandora o l'entrada del pecat en el cas de la Bíblia. No? El cristianisme, per cert, l'esperança és una de les 3 virtuts teologals, juntament amb la fe i la caritat, i va molt lligada, doncs, evidentment, a la vida eterna. I parlant de pensaments elevats, una obra musical on el seu compositor, Arnold Schoenberg, va intentar condensar el que passa en un sol segon de màxima excitació espiritual, tant com ell mateix va dir. Es tracta de l'espera. Aquest és el fragment inicial d'aquesta òpera, L'Espera, del compositor austríac Arnold Schoenberg, que tot i que es va compondre l'any 1909, no es va estrenar fins uns quants anys més tard, a 1924. A veure, no és precisament una obra fàcil.
Home, ja ho estem sentint, ja es veu.
Representa massa, sí, sí. Alguns experts la consideren una obra mestra. Té una mitja hora de durada. Té lloc en un bosc, de nit, està protagonitzada per una noia que busca el seu amant, creu trobar-lo, però llavors el confon amb un tronc, després troba un cadàver, s'adona que sí que és el del seu amant, li recrimina que li ha estat infidel, després se pregunta què acabarà fent a la seva vida, la noia s'allunya en el bosc i baixa el taló.
Però què era? No era una òpera, perquè clar, aquesta durada...
Sí, és una òpera.
És òpera?
És una òpera de... Sí, clar, hem de tenir en compte que el llenguatge tradicional de l'òpera, que havia estat vigent durant dècades, més o menys vigent, clar, es trastoca, diguem-ne, amb l'inici del segle XX, i llavors, per tant, trobem òperes que no són com Wagner, que duraven 4 hores, comptant, diguem-ne, sense comptar els descansos, sinó que una òpera de mitja hora d'aquest Arnold Schoenberg. A veure, no és massa convencional, les coses com siguin. I si hem de parlar de coses que siguin poc convencionals, doncs mira, també hem de parlar d'una obra molt coneguda de teatre, que aquesta sí que més o menys és coneguda. Estem parlant de Tot esperant Godot.
Say, I am happy.
I am happy.
So am I.
So am I.
We are happy.
We are happy.
What do we do now that we're happy? You should have been a poet.
Dos veus molt reconeixibles del món del teatre i precisament britànic, no?
Doncs sí, els grandiosos Ian McKellen, el Gandalf, per exemple, i el Patrick Stewart, que surt a l'història de Star Trek perquè per trobar els referents, diguem-ne, més coneguts, més populars, sí. En una adaptació de fa uns quants anys d'aquest dramaturg, novel·lista, crític, poeta irlandès del segle XX, Premi Nobel de Literatura, un dels més importants representants de l'anomenat teatre de l'absurd, que és Samuel Beckett, i aquesta obra, que és Tot esperant Godot, publicada l'any 1955, i on s'explica la història de dos rodamons, Vladimir i Estragon, que esperen un tal Godot, i aquest no acaba apareixent mai en tota l'obra. Al nostre país, l'obra es va estrenar a mitjans dels anys 60, ha gaudit de gran popularitat perquè mai s'ha deixat de representar. I la gran pregunta és saber qui és aquest Godot, on algunes interpretacions apunten que no deixa de ser Déu. Recordem que Déu en anglès és God, llavors una mena de corrupció de la paraula seria Godot. I tot i que Beckett, evidentment, sempre ho va negar. Un Godot del que se n'ha parlat tota l'obra, però que no acaba d'arribar mai. Com tampoc arriba mai una carta que espera un coronel?
El coronel destapó el tarro del café y comprobó que no había más de una cucharadita. Retiró la olla del fogón, vertió la mitad del agua en el piso de tierra y con un cuchillo raspó el interior del tarro sobre la olla hasta cuando se desprendieron las últimas raspaduras del polvo de café revueltas con óxido de lata.
Aquí tenim el principi d'una altra gran obra sobre l'espera. En aquest cas, una de les novel·les més famoses de Gabriel García Márquez, que és El coronel no tiene quien le escriba, publicada l'any 61, considerada no només una de les seves millors obres, sinó també la seva preferida. Aquí se'ns explica la història d'un militar ja gran que malviu amb la seva esposa malalta i que porta esperant 15 anys esperant una carta on se li confirmi si rep una pensió com a veterà de la guerra. Els protagonistes de Tot esperant Godot i El coronel no tiene quien escriba viuen una mica al marge de la societat benestant, com també el nostre següent protagonista, un quadre de Picasso titulat precisament L'espera. També titulada Margot, és un oli pintat a París bilusiós i alegre del 1901 i que actualment forma part de la col·lecció permanent del Museu Picasso de Barcelona. El quadre reflecteix la vida nocturna parisenca que l'artista malagueny va conèixer, evidentment molt a fons, i en ella s'hi veu una noia, possiblement una prostituta, vestida amb un llampant vestit vermell i tocat amb un barret també d'aquest color que, amb mirada hipnòtica, sembla esperar un client.
L'espera d'aquest quadre Picasso és la d'una prostituta esperant el client.
Això mateix. I ja que parlem d'esperar, doncs una de les clàssiques representacions d'una prostituta esperant és, evidentment, amb un cigarret. El que tenia Sarita Montiel, l'últim couple.
Hombre.
Fumando espero al hombre quien yo quiero tras los cristales de alegres ventanales y mientras fumo mi vida no consumo porque flotando el humo me suele adormecer. Tendida en la cheslón, fumar y amar, ver a mi amante solito. suavecito y galante.
L'espera de Sarita Montiel, en la Cheslon.
L'espera de Sarita Montiel, això mateix, aquest Fumando Espero, que va sortir un dels grans èxits del cinema espanyol dels anys 50, que és l'últim cuplé de Juan de Orduña. I sí, és evident que estem ja anant cap al cinema, perquè sí, el més recordat de la cinta és aquesta cançó que cantava la protagonista interpretant una cabaretera que en aquella època, a veure, no ens enganyem, era com dir una prostituta. És allò que dèiem al principi, no? És a dir, com han canviat els valors i com determinades professions sempre s'associaven a la vessant més negativa, òbviament, de la imatge de la dona.
I aquesta cançó que sona així argentina, no?, d'alguna manera, el ritme de tango, era seva, era de Sara Montiel?
No. De fet, era un tango compost l'any 1923 per Joan Viladomat, que va ser un compositor de sardanes i sarsueles.
Què dius ara?
Que, sí, en Joan Viladomat. Veus una cosa? És curiós, perquè un dels elements més populars del franquisme dels anys 50 va ser compost per Joan Viladomat, que era compositor de sardanes, ja m'explicaràs, no? A més, de fet, estava inclosa en una revista, com a sinònim d'espectacle,
sí.
Una revista que es deia La Nova Espanya i que en el seu moment no va tenir massa èxit, tot i que no seria fins 35 anys més tard que es faria molt popular aquesta cançó. De fet, es diu que a la pel·lícula es va censurar una estrofa que parlava del plaent cigarret, diguem-ne, post-coitum.
Tu també, una quina manera estrofes... d'explicar les coses.
Què?
El cigarret post-coitum.
Sí, perquè diu el següent. I ara, fixa't la metàfora, eh?
Però, perdona, això és l'original que no es va veure a la pel·lícula, el que vas a llegir.
Que no es va veure la pel·lícula. D'acord. Clar, pensa que estem a l'any 1923, per tant, si és l'any 23, si es va estar l'any 23, sí, va ser quan encara no hi ha vingut la dictadura d'en Primo. Per tant, devia ser, bueno, un període, diguem-ne, en què podien estrenar determinades coses, i més, a veure, si estava en una revista, volia dir que s'estrenava el Paral·lel, i el Paral·lel de Barcelona era en el seu moment de màxim esplendor, mm-hmm, que va ser, doncs, això, les primeres dècades del segle XX, no?
Clar, però,
doncs,
quan arriba en el cas de Montiel, ja estem en ple franquisme, per tant, les coses han canviat. No?
I, a veure, jo diria que l'èxit de la pel·lícula era per aquesta temàtica aparentment atrevida, mm-hmm, que tenia la pel·lícula, tot i que, evidentment, era com molt casta, eh? Doncs, en aquesta estrofa censurada diu el següent: tras la batalla en que l'amor estalla, un cigarrillo siempre es un descansillo.
Va.
Y aunque parece que el cuerpo languidece, tras el cigarro crece su fuerza, su vigor. Aquí va fallar l'estrofa, la rima, perquè
no rima, però...
clar,
hauria d'arribar amb languidece, no?
Estalla, descansillo, però cuerpo languidece, van dir, calla, vigor. És igual, posa vigor i ja està. Ja
no,
està,
languidece
ja.
Crece.
Languidece? Doncs mira, sí, tras el cigarro crece, i llavors, com a tonada final, su fuerza, su vigor.
Sí.
Doncs això.
Déu-n'hi-do.
I ja que estem en cinema, doncs...
Amb esperes cinematogràfiques.
Clar, és molt difícil trobar alguna espera que sigui cinematogràfica i sigui més o menys coneguda o reconeixible per als nostres oients, però mira, jo he pensat en un famós episodi de Mr. Bean, sí, on el protagonista espera a una figura que hem vist per tot arreu aquests dies,
oh,
a Sa Majestat, la reina Elisabet II.
Podríem dir que, o sigui, no ho sé si... Jo crec que molta gent el té present, aquest moment d'espera a la reina, però pot ser... Per tu és dels millors gags de Mr. Bean o no?
Sens dubte. Jo, de fet, vaig descobrir Mr. Bean en aquest capítol, perquè el projectaven com a curtmetratge al cinema, el desaparegut i al cinema Rambla de Sabadell, abans de les pel·lícules. Durant una temporada sempre passaven aquest curt. I va ser quan vaig descobrir Mr. Bean. Aquest, el de la missa, per entendre'ns, que està allà, que s'adorm, aleluia, aleluia. I algun altre són els que sempre em fan molta, molta gràcia. A veure, recordem, és aquell capítol en què, mentre s'espera la recepció de la reina Elisabet II en una estrena de cine, Mr. Bean, que sembla formar part de l'equip de la pel·lícula, doncs primer es va mirant les sabates, es neteja les dents, se li encalla la cremallera al pantaló i té el dit posat, el que dona peu a una situació una mica incòmoda, bé, i al final acaba apareixent la reina i li dona un cop de cap que la tomba a terra, no?
Sí, amb la salutació, que vol fer-la excessiva, i llavors, pam, i tira la reina a terra. Però, amb el que és millor de Mr. Bean, en realitat, en aquests dos casos que has dit, aquests dos gags, és la situació aparentment senzilla, que és impossible, sí, que passi res greu en els, uh-huh, següents minuts, i com en qüestió d'instants ho complica a un nivell extrem, no, Mr. Bean? I llavors,
sí,
el plantejament de com nassos se'n sortirà d'això ara.
Que... No, per, aquí, per això els guions són extraordinaris. O sigui, brutals, com realment, amb un escenari únic, amb pocs mitjans, com es pot recrear, o sigui, com es pot fer un muntatge bestial a través de la personalitat certament miserable del Mr. Bean.
Sí, sí, sí. Bé, avui amb l'espera, també l'espera de Mr. Bean a la recepció reial, hem arribat al final. Beverly, com sempre, un plaer. El que sí que haurem de fer és esperar una setmana més per tornar a saludar-te.
Hem d'esperar. Que llargues es fan aquestes esperes, Xavi.
Però bueno, ja fumarem mentre esperem. És que sempre m'ha recordat això, aquest moment, Jordi Bosch, a la tertúlia del Basté dels divendres, que sempre diu que està fumant a la Cheslon. I mira, ara al sentir la lletra sencera de la Montiel, penso que igual ha manllevat el concepte de la cançó.
Doncs mira, poder la cosa ve d'aquí, clar que sí.
Pot ser. A veure, una abraçada ben forta i ens retrobem diumenge que ve. Adéu-siau.
Igualment, Muntó. Adéu-siau.